podcast de Ràdio Estel.
Llevat dins la pasta, un podcast amb el suport de la Pastoral Obrera de Catalunya.
Llevat dins la pasta.
Benvingudes i benvinguts a una nova edició d'aquesta secció on ens podeu trobar tots els dimecres a Ràdio Estel FM, a la segona part del programa Sense Distància, aproximadament entre 2:15 i les 3, la segona mitja hora també en les edicions d'Ànima Estel, al vespre i a la nit. Aquest espai es fa des de la Pastoral Obrera de Catalunya i mira d'aprofundir en la realitat del món del treball que vivim. Les edicions del Llevat dins la pasta les podeu trobar també en el web radioestel.cat o bé des de l'aplicació Ràdio Estel Oficial. Aquest any 2025, ja ho hem recordat en programes anteriors, es compleix el centenari del moviment de la Pastoral Obrera Joventut Obrera Cristiana, la JOC, que va ser fundat a Bèlgica l'any 1925 per Joseph Cardin. Avui us volem acostar a la realitat d'aquest moviment a casa nostra de la mà del seu president, Jordi Carrasco Esparavé, del seu conciliari general, el prevere diocesà de Barcelona, Miquel Álvarez, i també d'una militant de la Joventut Obrera Cristiana, Aina Argueta. Els saludem tots tres alhora. Són aquí a l'estudi de Ràdio Estel. Jordi, Miquel i Aina, benvinguts. Bona tarda.
Gràcies, bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies.
Bé, per exemple, Jordi i Aina, com vau anar a parar a la Joventut Obrera Cristiana? Qui us ho va proposar, si vol començar el president?
Doncs jo havia participat molts anys al MIJAC, que és el moviment infantil de la Pastoral Obrera, i a tothom que passa pel MIJAC se li ofereix la possibilitat d'entrar a la JOC, i a mi se'm va oferir. A més, tenint en compte que els meus pares havien format part del moviment i també doncs, des de petit havia vist i havia viscut la JOC i ho sentia com a casa.
Mm-hmm. Molt bé. Aina, en el teu cas?
Sí, jo bastant semblant. O sigui, no vaig formar part del MIJAC, però sí que és cert que els meus pares havien estat de la JOVAC i ma mare, com amb 14 anys, em va dir «Vols provar anar a un grup?» Com que no m'ho acaba d'explicar massa bé. I res, vaig anar i al cap del temps vaig entendre que el que estava anant era la JOC. Al principi anava a un grup a una parròquia on parlàvem de la nostra vida, de les nostres coses, i al final doncs vaig adonar-me que era part de la JOC.
Joventut Obrera d'Acció Catòlica, no? La JOVAC, es diu així. El JOVAC vol dir això, no?
Joventut Obrera de Barris i Ambients Cristians.
Perdó, ho he dit malament, doncs, eh? Joventut Obrera de Barris i Ambients Cristians. Gràcies, perquè també els oients tinguin una perspectiva més gran d'aquesta gran riquesa de la Pastoral Obrera. Bé, tornem a Jordi Carrasco i Aina Argueta. Com en el cas de vosaltres dos, sou molts militants que heu vingut per transmissió generacional, diguéssim, que sou fills d'antics membres de la JOC, oi, Aina?
Sí, absolutament. Jo crec que també, com els nostres pares es van estimar tant el moviment, doncs va ser molt natural com que a casa es visqués o es cantessin les cançons que ells cantaven de joves i com de forma natural t'ofereixen de «Ai, això que jo feia quan era jove, que m'ho vaig passar també, doncs fes-ho tu també, prova-ho, a veure si t'agrada», i almenys el Jordi a mi ens va agradar, perquè aquí estem.
Sí, es coneixien les vostres famílies, per curiositat?
Això no ho sé, no. Perquè jo sóc del Vallès. I ell, clar.
I tu de Barcelona?
Sí, de la Federació de Nou Barris. I la meva mare a vegades també m'explica que només a la Federació de Nou Barris eren més de 100 militants, i per tant, i la realitat nacional era molt més ampla que ara, i per tant, molta gent hi formava part i, per tant, és molt probable que fills i filles també segueixin formant part.
Per tant, teniu aquest vincle, aquest tret comú que es dona pel que veiem no només en Jordi Carrasco i Aina Argueta, sinó en molts altres membres de la JOC, jocistes, com es diu també. Què caracteritza aquests pares i mares membres de la Joventut Obrera Cristiana? Què us han transmès als fills? Bé, ja comentava alguna cosa l'Aina abans, però si vol comentar el Jordi per començar.
Doncs, a Roquetes, que és on era la meva mare, bueno, i Badalona, que és el meu pare, eren contextos obrers i de barri, i era a la parròquia on era un lloc de trobada social i on s'escoltava joves i es feien activitats autogestionades, fetes per joves, des de joves. Llavors, en aquell moment hi havia menys oportunitat de fer activitats i la joc oferia totes aquestes possibilitats i els va agradar molt. I a més, els dos venen de famílies obreres i activistes al barri, i llavors la joc complia totes aquestes condicions i, bueno, i a més es van sentir estimats i per tant ja van continuar.
Un bon testimoni i això als fills els arriba, és clar. La lògica dels canvis de l'etapa infantil a l'adolescent, no? En el teu cas, Aina, què diries d'aquests pares i mares membres de la joc?
Sí, en la línia del Jordi. Al final jo crec que eren persones molt arrelades al barri. Això és una cosa com molt destacable de la joc, no? De que es vol fer acció on vivim. I al final tots venim d'ambients molt obrers. Jo, per exemple, vinc de Badia del Vallès, que era una ciutat per construir. I la joc va tenir, la joc i la parròquia va tenir un paper molt important a l'hora de reclamar serveis, de reclamar condicions de vida millors pel barri i en la posteritat va ser una ciutat, com ara. I això, jo crec que avui en dia tots aquests antics militants de la joc, que un exemple serien els nostres pares, segueixen sent gent molt activista, molt reivindicativa allà on viuen.
Mm-hmm. Ens adrecem ara a Jordi Carrasco, president de la Joventut Obrera Cristiana. Ens pots explicar quina és la realitat actual de la JOC a Catalunya? Per exemple, quants militants sou? En quines diòcesis esteu de casa nostra?
Som al voltant de 60 militants censats i alguns que no estan del tot censats, però bueno, entre 60 i 70 ens movem actualment. I estem a les diòcesis de Barcelona, Terrassa i Sant Feliu. I tenim alguna realitat d'extensió a Tarragona, també.
Molt bé. L'altra diòcesi metropolitana de Catalunya. Molt bé, molt bé. I bé, això com està ara organitzat? Vaja, suposo que funciona com una entitat on hi ha un president, no? Esteu organitzats en equip.
Sí, d'alguna manera respectem el que és la legalitat, no? Que hi ha d'haver una junta directiva, president i tot això. El que passa que, d'alguna manera, és una visió una mica inversa a la que actualment són altres entitats. D'alguna manera, a més responsabilitat, per entendre's, arribes més amunt, més al servei estàs de la resta. Per dir d'alguna manera, jo que ara mateix soc el president, soc l'últim jefe. D'alguna manera, tothom pot dir què vol o què necessita i sí que legalment, doncs, signo i dono la cara i, bueno, i aparec en alguns actes, però a nivell més intern, doncs, sóc el que, en teoria, decideixo menys.
Per tant, hi ha un equip molt col·legiat, molt sinodal. Diu que sí, l'Aina. Què destacaries d'aquesta presència i d'aquesta estructura de la JOC, Aina? Presència en diòcesis, en barris, en àmbits...
Sí, o sigui, jo crec que, de forma natural, el moviment ha anat decreixent i sí que seguim presents en moltes diòcesis, però sí que és veritat que, com deia el Jordi abans, a un sol barri, que era Roquetes, hi havia 100 persones, i al Vallès, per exemple, a Poblesec, que seria una part de Sabadell i Badia, també eren com 100 persones, i ara només al Vallès, que englobem els dos Vallesos, o sigui, a l'Oriental també, som 15 militants. Llavors, evidentment, costa molt més fer-se present, però alhora crec que hi ha molt clar aquesta filosofia que ha dit el Jordi de sempre posar-se al servei. I jo, per exemple, que sóc responsable de la meva federació, al final no sóc com la que mano, no ens ho prenem així, sinó tu estàs allà per treballar perquè tota la resta hagi de treballar menys i tots plegats farem més feina. Mm-hmm.
La Joventut Obrera Cristiana, d'altra banda, també té àmbit espanyol i internacional, no? Com són aquests vincles, Jordi?
Doncs és una pregunta oportuna perquè fa poques setmanes vam celebrar la bilateral, que és una trobada que fem entre la JOC Nacional de Catalunya i la JOC d'Espanya. I bueno, van compartir les nostres realitats i estan al voltant de 130 militants a la resta de l'Estat. I al món, si no m'equivoco, hi ha JOC a 40 països. I bueno, la presidenta de França, la Clemens, i bueno, en altres països... El 100% de joves d'aquell país són de la JOC. Hi ha alguns països que es compleix que tothom jove és de la JOC i això, doncs,
És admirable.
És admirable.
Sí, sí, sí. I a més, clar, són responsabilitats i etapes transitòries, perquè sou joves avui i d'aquí uns anys ja no ho sereu i estareu potser en un altre moviment de la pastoral obrera. No ens oblidem de Miquel Álvarez, sacerdot conciliari de la Joventut Obrera Cristiana, que fins ara escoltava, però també li volem fer parlar, Miquel, com és l'acollida del moviment per part de l'Església, institucionalment, no? I la relació amb els bisbes, amb les diòcesis...
Bueno, nosaltres des del secretariat sempre tenim la inquietud, no? I això s'ha d'anar cuidant, d'anar visitant els bisbes, on hi ha la realitat de la JOC, aquí a Catalunya. Però també, bueno, quan parles de l'acollida de l'Església, no? Del moviment, bueno, jo sempre penso que si bé és veritat que jo de petit vaig conèixer la JOC després dels grups de confirmació, que jo sóc de Sant Andreu de Palomar, d'aquí de Barcelona, i se'ns va oferir als joves de conèixer l'MCJ, que llavors hi havia, o la JOC o altres moviments, i jo vaig començar doncs, amb un grup de la JOC, allà, després de la confirmació, però jo estic ara a la JOC com a conciliari enviat per l'Església. O sigui, quan parlem de l'Església són diversos els carismes, no? És molt...
Certament, sí, sí.
Molt variada la gent que podem trobar a la parròquia i a l'Església, i, bueno, dintre d'aquesta gent, doncs, també tenim els moviments d'Acció Catòlica i de Pastoral Obrera, que també... s'han d'acompanyar i s'acompanyen.
Molt bé, l'Església l'acull en la seva globalitat. De fet, sempre parlem de l'Església i de vegades pensem en la institució, en la jerarquia, però evidentment l'Església és tothom,
exactament.
Òbviament.
La JOC és Església.
La JOC és Església, és una part significativa, com sempre quan parlem de joves, de l'Església. Recordem que avui estem parlant de la Joventut Obrera Cristiana, la JOC, amb el seu president Jordi Carrasco Esparavé, el seu conciliari general Miquel Álvarez i la militant Aina Argueta. Mossèn Miquel, la realitat numèrica de la JOC actual és sensiblement inferior a la d'altres moviments històrics, ja ho estàveu dient vosaltres. Quins factors hi juguen en aquest menor interès, podem dir, dels joves per aquesta proposta?
Jo crec que avui dia això és un tema que els sociòlegs n'han escrit i n'escriuran molt. No tinc les claus, perquè llavors seria potser fàcil de trobar solucions, però bueno, jo crec que sobretot ara ens toca acompanyar aquesta realitat tal com és i això és el que fem possible.
Molt bé.
A vegades es parla molt dels joves d'avui dia, que són més individuals, més lligats a les xarxes socials. La pandèmia també ha fet molt de mal, no? Tot el tema de la salut mental, que també ha estat en alguna de les campanyes de la JOC per poder-ho acompanyar. Bueno, estem allà i intentem acompanyar aquesta realitat de joves, obrers i dins l'Església.
Potser no fixar-nos tant en les xifres, en la quantitat, sinó en la qualitat, encara que soni atòpic.
Això també és important.
Sí. Aina i Jordi, a banda que vulgueu afegir alguna cosa del que ha dit el Miquel, com mireu d'encarar aquesta realitat? Per què continua tenint sentit avui la JOC? Vosaltres amb aquestes xifres petites, però sòlides, diguéssim. Jordi?
Bueno, perquè la JOC és un moviment... autogestionat de joves per joves, que al final en algunes ocasions no tenim resposta però ens la fabriquem nosaltres mateixos i això crec que és la clau de la JOC i la clau de per què continua tenint sentit, perquè a través de bueno, el meu barri a Torre Baró fem cada any el Pessebre i Vent, que és bueno, un teatre que narra la història de Jesús i fem alguna adaptació a les realitats del barri, a les reivindicacions del barri. I, d'alguna manera, és una metàfora molt simbòlica que explica que la realitat que va viure Jesús i que narra en els evangelis encara avui dia existeix i encara té sentit. I, d'alguna manera, la JOC és això, que no han canviat tant els conceptes de fons i continua tenint sentit trobar-nos i reivindicar millores i canvis socials.
Mm-hmm. Molt bé. Aina?
Sí, jo crec que potser els baixos números és perquè són molt particulars, potser en les tres opcions que tenim, però alhora crec que és necessari per aquesta particularitat, no? Perquè sí que som joves obrers, però també som joves obrers cristians, i no només som joves cristians, sinó que fem l'opció per obrers, no? Llavors, el fet de que fem les tres coses, és necessari un moviment com aquest, i és necessari que encara que siguem els 60 i els joves i joves que tenim d'iniciació, que aquests no els hem mencionat, tota aquesta gent que tingui un lloc on trobar-se, on parlar de les seves... dels seus neguits i es puguin sentir en comunitat, no? Que al final jo crec que la fe s'ha de viure també en comunitat i la JOC és un lloc perfecte per fer-ho.
Mm-hmm. Recentment, en el nostre programa i en aquesta secció particularment, l'historiador i antic membre de la JOC, Paco Martínez Hoyos, feia una crítica constructiva en relació amb la joventut obrera cristiana amb el propòsit, deia, d'arribar a la màxima gent possible. En concret, parlava de la necessitat de flexibilitat i recordava una època de militància molt exigent, la que ell va tenir en el passat, amb moltes reunions, i deia ell, un purisme exagerat. Això ha canviat, Miquel, per exemple?
Bueno, jo històricament em recolzo molt amb altres conciliaris que porten més temps, però jo crec que sí que, o sigui, que sí que continua sent exigent. Forma part de la JOC, són moltes hores, és veritat que són reunions. A vegades jo crec que ens pesa molt l'estructura històrica, això s'ha parlat alguna vegada amb la militància, d'intentar trobar noves maneres, però sí, jo crec que encara pesa molt i hi ha una exigència forta com a moviment.
Que potser hi ha la, no sé si dir, la temptació de revisar-la molt per intentar treure més gent. No sé, no sé si potser els joves també tenen alguna cosa a dir sobre això. És una mica un dilema, no?, de vegades.
Sí, jo crec que també el que ja està fet, doncs ja no ho has de pensar. Doncs, clar, al final teníem una estructura on quan érem 500 militants i hi ha moltes responsabilitats, que en un moviment de 500 militants potser no tots els militants tenien responsabilitats, però cada cop que van baixant els militants te n'adones que molta gent té responsabilitats i diu, per què tinc quatre reunions la mateixa setmana? Com que t'ho planteges? Però alhora, descobrir una nova forma d'organitzar-nos també és parar-se a pensar i fer una pluja d'idees molt llarga i anar a prova i error, i quan hi ha un error tothom, doncs tornem a l'original. Llavors jo crec que això és com has d'agafar-ho amb moltes ganes i amb molta motivació de dir, vinga, anem a fer una transformació organitzativa.
Jo crec que també una característica és que és un moviment que, com el seu nom indica, doncs sempre es mou i sempre hi ha canvi generacional, i d'alguna manera quan acabes de descobrir i d'impregnar-te bé de què significa l'estructura, per què és d'aquesta manera, com possibilitats de canvi, ja estàs en un procés més de sortida i llavors, d'alguna manera, conscientment baixes el to de veu perquè altres ho puguin pujar i d'alguna manera sí que inconscientment aquest testimoni no sempre es fa tan lineal, perquè d'alguna manera tu penses, bueno, jo he estat protagonista durant alguns anys, ara em poso una mica al costat, i l'altra gent que el que està vivint és el que se li ha presentat, doncs a l'inici no té aquesta capacitat perquè no ho té tan assumit.
Hem donat veu també al Jordi i a l'Aina, no sé si vol concloure alguna cosa sobre aquest punt, Miquel, has dit que per la teva experiència doncs ja és el que coneixes, és la realitat, ara podem agafar alguna cosa del passat, ara no, potser aquesta síntesi.
Exacte.
És el que més ens pot permetre analitzar el tema. Aina, et preguntem, a la JOC cada curs organitzeu una campanya, pel que sabem. Ens pots parlar de les que heu fet els darrers anys i en què heu estat ocupats ara?
Sí. Cada dos anys, normalment, ens ajuntem tots els militants i pensem quines són els neguits que tenim com a joves. Aquest any, si no m'equivoco, Jordi, és sobre l'educació, exigir una millor educació, més digna, més accessible. Però ens hem anat adaptant a l'actualitat. Va haver-hi un any que, amb la crisi dels refugiats, crec que el 2016-2017, sí, es va voler fer sobre això, perquè al final, encara que potser la gran majoria de la militància no érem refugiats, pensàvem que era important posicionar-nos. També hem parlat molt de la feina, de la dignitat de la feina, que a la pastoral obrera, per suposat, ho tracten, i sobre la salut mental, també. Justament al sortir de la pandèmia, quan tants i tants joves es queixaven que estaven patint tant, nosaltres també com a joves ho vèiem i fins i tot ho patíem, no? I llavors jo penso que les campanyes de la JOC van amb la realitat que la pròpia militància viu i se n'adona que s'ha de tractar i s'ha d'exigir com que canvi la realitat.
Bé, doncs, molt bé, aquestes campanyes molt encarnades en el temps. Recordem aquella crisi dels refugiats de Síria, que va interpel·lar molt a Europa, i aquí, evidentment, la veu cristiana és clara, i dels joves també està bé, que de vegades potser no entenen inicialment què passa, i potser amb una mica de compartir, de formació, de comunicació, tot millora. aquesta sensibilització, aquest compromís. Miquel Álvarez, parlem dels conciliaris de la JOC, ja t'hi has referit una mica, no? Ens consta que hi ha diversitat, preveres, laics, recordem que els laics també poden ser conciliaris, els diaques també ho podem ser, no? Que són militants de moviments adults. Per què és important aquesta figura, la del conciliari? Com està canviant en relació amb el passat? Clar, conciliari, sempre pensem, és el que aconsella, pensem en un mossèn, però no és per presidir sacraments, que també ho fan, però en altres àmbits, no?
Jo crec que la paraula clau del conciliari és acompanyar. Llavors nosaltres estem acompanyant grups, acompanyant comissions, acompanyant el treball que es fa, i em feia gràcia a l'inici que en un moment m'has dit, bueno, també li donem veu, bueno, perquè moltes vegades aquest acompanyar és des de la presència, no?
I sense parlar necessàriament, però la presència, no?
Sí,
encara també, que perquè els oients no pensessin que te n'havies anat, ho he dit.
A fer un cafè.
Exacte.
No, la cosa és que sí que és veritat que a vegades quan parlem de les assemblees, no? Sí que queda molt clar que els conciliaris no tenim vot, no? Perquè al final les decisions són dels joves, però sí que tenim veu, perquè a vegades sempre pots donar un apunt, alguna cosa, algun consell o alguna paraula, doncs, que també pugui il·luminar una determinada situació. I això sí que és veritat el que deies, que actualment tenim pues, bastants laics que també acompanyen grups, que acompanyen comissions i que també, bueno, entre tots, no? Al final podem donar aquest servei a l'Església.
I bé, hem d'anar acabant perquè el temps és implacable, a banda d'alguna cosa que vulgueu afegir o que us n'hagi oblidat, però al Jordi li volem preguntar com a president de la JOC sobre l'horitzó d'una data destacada, que és el dissabte 28 de juny, en què la Joventut Obrera Cristiana celebrarà el centenari a Montserrat dins els actes del mil·lenari, aquesta connexió 100.000 del mil·lenari de l'abadia benedictina. Com esteu preparant això, aquesta commemoració, i en què consistirà la trobada? 28 de juny, l'apuntem.
Sí, sí, tothom està convidat a assistir. Bueno, és una trobada que farem amb l'organització, és també gràcies a la Pastora L'Obrera i la Mercè Soler, que està també tirant molt del carro.
La gran activista, de casa nostra, una de les grans activistes.
I, bueno, que al final farem, entre altres coses, taules rodones sobre les opcions del moviment, farem alguna passada històrica, farem merchandising, farem una gran eucaristia, un acte de cloenda que encara no està tancat, però, bueno, esperem que sigui molt, molt guai.
Segur, molt reeixit, molt guai, sí. Com vulguis.
I, bueno, no sabem els números exactes, però esperem que puguem ser aproximadament 500 persones.
Molt bé, molt bé.
Així que,
sí,
bueno,
si en l'any vinent fóssiu 500 militants de la JOC, seria fantàstic.
És que al final també està convidada tota la gent que ha passat pel moviment i o simpatitzants.
Clar, clar.
I hi havia hagut algun moment que hi havia 1.000 militants a Catalunya. Per tant, qui vulgui pot venir, però clar, és que 500 fins i tot podria ser curt.
Bé. I tots aquests exmilitants poden portar els seus fills i
clar,
estan superconvidats a tornar.
Bueno, i tindran testimonis com els de vosaltres, no? Que han passat la militància de la JOC de pares a fills. Un plaer haver conversat amb vosaltres, amb Jordi Carrasco, president de la JOC, amb el conciliari general Miquel Álvarez i amb la militant Aina Argueta. Llarga vida per a la Joventut Obrera Cristiana, molts ànims. Que vagi molt bé. Felicitats pels 100 anys.
Gràcies.
I endavant amb tot el dia a dia. Fins una altra.
Moltes gràcies.
Gràcies per convidar-vos.
Ens veiem el 28 de juny.
Des de Llevat dins la pasta creiem que té valor mirar la saviesa de l'Església que s'expressa en els textos de la seva doctrina social i observar què diuen sobre el tema que hem tractat avui. Us oferim en aquesta ocasió un fragment que ara ens llegirà la Judit Caselles del Papa Pius XI, que l'any 1929 deia això a la Joventut Obrera Cristiana.
Considero els jussistes com a missioners. Tenim missioners a l'exterior i missioners a l'interior. Aquests són tan importants com els altres. Els jussistes són els missioners de l'interior. Digueu als vostres membres que el Papa estima la classe obrera. En quant a les organitzacions juvenils, les estimo, les aprovo i les animo de manera particular. Si és necessari organitzar-les, organitzeu-les en gran nombre. I perquè els vostres grups siguin forts, heu de tenir l'ambició d'organitzar no sols una èlit, sinó la massa de la classe obrera.
I Judit, també tenim recursos. Avui us oferim tres eines per conèixer millor la joventut obrera cristiana.
El llibre La Joc, un missatge viu, que és una selecció de textos de Josep Cardín a la col·lecció Emmaús número 104 de l'editorial CPL. El llibre Memòries sobre el joc a Catalunya 1932-1970 de Josep Castanyo a la col·lecció Saurí, editada per l'Institut Catòlic d'Estudis Socials de Barcelona. I el llibre La Joc a Catalunya 1947-1975 de Francisco Martínez Hoyos, de l'editorial Mediterrània.
I completem la secció d'avui amb un apunt d'agenda, Judit.
El divendres 11 d'abril, el col·lectiu Dones al Sembla Veu ens conviden a Lectures Calça la Veu, una sessió online a les 7. Podeu demanar el material i l'enllaç a través de la web alsemlaveu.org.
Hem arribat així al final de Llevat dins la pasta, una secció impulsada pel Secretariat Interdiocesà Pastoral Obrera de Catalunya. Ens podeu escriure per fer suggeriments o aportacions a l'adreça electrònica sensedistancia@radioestel.cat.
Llevat dins la pasta.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de la Pastoral Obrera de Catalunya.